Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Salvador Illa diu a Antena 3 que percep a Catalunya que una majoria àmplia de ciutadans que volen passar pàgina. El candidat del PSC sí considera que la ciutadania catalana vol retrobar-se amb la resta d'espanyols i d'Europa i tenir un govern centrat en la salut com també en la reactivació econòmica. El candidat del PSC i exministre considera que és factible vacunar el 60% de la població espanyola abans de l'estiu, malgrat el retard de les vacunes. Són declaracions d'aquest matí a Antena 3. I Catalunya tanca el 2020 amb 132.000 aturats més que l'any anterior, és a dir, amb un total de 537.900 persones desocupades, un augment gairebé del 32% respecte a l'últim trimestre del 2019. La taxa d'atur se situa en gairebé el 14%. Són dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. I tret de sortir de la campanya electoral aquest dijous, de cara al 14 de febrer, en plena pandèmia a Catalunya, en el dia en què els pacients Covid en UCI ja superen els 700. Hem de dir que tots els partits polítics avançaran els primers actes de campanya per no topar aquesta nit amb el toc de queda. Comença, doncs, aquesta campanya quan ni tan sols la data dels comicis és segura. El TCJ podria avançar la decisió a finals d'aquesta setmana, segons hem llegit avui al diari La Vanguardia. I Catalunya s'ha quedat sense reserves de vacunes anticovid, així ho va explicar ahir el secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon en una roda de premsa. Això provocaria també un canvi en pla de vacunació després del retard en l'arribada de les vacunes de Pfizer i Moderna. Ses Freixes torna aquest 2021 en clau cultural. Us destaquem amb un nou disc que es diu Memòria. L'àlbum surt a la venda el proper 2 de març. El primer single que coneixerem es dirà Quan no abrigui aquest món. Doncs bé, nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí, però ja sabeu que us podeu agradar, que ens actualitzarem d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Durant els dies de fred, abriga les teves defenses. Propolvit Defense de Laboratorios Marnis és un complement alimentari amb vials còmodes per beure que combina pròpoli, gelea reial, calostre, reishi, shiitake i vitamina B6. No et conformis amb qualsevol producte. Tria la qualitat de Propolvit Defense de Marnis. Demana Propolvit Defense a Herbolaris, per a farmàcies i a per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70. Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Hola, hola, estimada parròquia, com esteu? Avui fem el programa número 200... Em dóna una mica de vertigen dir això, eh? 294... Sí, ja pots riure, Estefania, ja pots riure que... La segona part és teva, eh? La segona part és teva. Va, 294 de 50 a Ràdio Estel.
Sergi Mas.
Una tonteria. Per, bueno, com si de vegades digués alguna cosa en sèrio. Una tonteria. Aquesta sintonia, que ja la sabeu de memòria, que és tan maca, tan instrumental, amb aquest piano tan bonic i amb aquesta interpretació tan engrescadora... se m'ha passat pel cap. A més ha vingut ara, eh? Com venen les millors i també les pitjors idees. I si li posem una lletra? Ah? Què? Provem? Bueno, vaig, estic disparant a l'aire, eh? No ho havia provat mai. Espera, fem això, fem-ho bé. Va, vinga, a veure. No, home, fem-ho bé. Som aquí, els 50s de la ràdio, som aquí.
50s.
Bueno, som aquí, els 50s de la ràdio, som aquí.
Sergi Mas.
Cada dia en directe, titorit... Bueno, ei, xixi, no està malament, eh? No està malament. A mi em costa poc, eh? Escriure una lletra i demà mateix... Ah, no, demà tenim guateque. Mira, ja tinc excusa. Però demà, dilluns, la podrem estrenar, eh? Vaig a provar un altre cop. Els 50s de la ràdio, som aquí.
50s.
Som aquí. Els 50s de la ràdio, som aquí.
Sergi Mas.
Cada dia en directe des de la ràdio. Som aquí. Potser que variaria una mica la lletra, eh? Vale. Perdó. Família, programa número 294. Queden pocs, queden 6 pel 300, que celebrarem, si Déu vol, i clar que vol, i tant que ho vol, el proper divendres, dia 5 de febrer. Programa 300. Que el ser divendres serà un guateque. Se m'està passant pel cap, com la majoria de les millors idees i també les pitjors. Què podeu deixar... Una frase, no massa llarga. Què tal? Va bé per aquí? Deixeu una frase, una aportació, el que vulgueu, a un contestador. Voleu o no? Mira, jo us dono un número. Ja està arreglat el programa número 300. 663-99-30-62. Repetiré. 663-99-30-62. Envieu un àudio a aquest número de WhatsApp de Ràdio Estel, d'acord? Repeteixo. 663-99-30-62. Envieu un àudio de WhatsApp amb motiu del programa número 300. Amb una reflexió, la que vulgueu. Curta, sisplau. Una frase. 10, 15, 20 segons. Sobre 50, sobre la vostra vida, sobre el que vulgueu. I entre cançó i cançó del programa 300 anirem posant les vostres reflexions, felicitacions, crítiques positives, crítiques negatives sempre en respecte, sisplau. Què, va bé per aquí? Bueno, per què no? Per què no? Vinga, va, 663-99-3062. Deixeu aquest WhatsApp, la vostra nota de veu, 15-20 segons, com a molt, 10-15-20 segons, i la passarem durant el programa número 300 de 50s. Estefania, tu que t'agrada aquests saraus, i podem muntar alguna coseta encara més maca, vale? I ja està. Avui amb el creador, inventor, persona que va sempre més enllà. Tu saps que hi ha gent que sempre tens la impressió que sempre va dues passes, dos, tres metres per davant de tu? Sempre? Doncs avui ens visita el creador, l'inventor, l'original, Pep Torres. I a la segona part del programa, com cada dijous, Jordi Mabres, el nostre economista de referència, en directe i amb els seus convidats. Tenim el menú, tenim tot, comencem.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
Ell es diu Josep, entenc que tothom que es diu Josep es diu Josep Maria, i el seu cognom és Torres. Entenc, per tant, que el seu nom artístic, diguem-ho així, és Pep Torres. Jo fa, igual, 6-8 anys que el conec, no ens hem vist gaire, aquesta és la veritat, però és una persona que sempre està redescobrint coses. No sé què posa el DNI, perquè el DNI ja no posa la professió, fa anys ho posava. I no sé si fa anys posava DNI, professió, inventor. Més enllà d'inventar coses, ara és director creatiu, consultor. Home, no està de més consultar persones que creen coses del no-res. Ell és Pep Torres, que ja ens escolta. Hola, Pep Torres, què tal?
Hola, molt bona, Sergi.
Com estàs?
Molt bé, confinat.
Confinat?
Però molt bé.
I bé i feliç? La primera pregunta que faig a tothom és, és vostè feliç?
Sí, jo sempre dic que estic confinat i enamorat.
Oh!
Molt feliç, sí, molt content.
Enamorat de la feina, enamorat d'una persona, enamorat de la vida?
En primer lloc d'una persona, de la meva parella, de la meva filla i de la feina. I no en aquest ordre. Filla que... i parella a la vegada.
Espera que em poso dempeus. Perquè això no acostuma a passar i això no és gens fàcil. Pep, comencem per aquí. No, saps que no és fàcil. No tenim paciència.
No, exacte.
No tenim paciència. No tenim paciència. Que maco. L'entrevista comença bé i acabarà millor. Ja t'ho dic ara.
Carai.
Sí.
Bueno, això, a veure, que ara no se'n vagi baix, eh?
No. Mira, la primera pregunta que acostumo a fer és aquesta. És vostè feliç? M'has dit sí, un sí rotund. Jordi Évole, per exemple, la setmana passada em va dir, Sergi, a mi no m'agrada ser feliç, compte, sí. Perquè si ets feliç tota l'estona, acabes baixant la vàlua, el valor de la felicitat. Jo vull ser feliç en moments que s'ho mereixin. I és impossible estar a les 24 hores. Jo, sí.
Ja,
és evident.
Diguem que felicitat per mi és una actitud, una altra que va de gent dalt i baixos. Vull dir, sí. Que passen mil coses, però sí. El meu estat és de felicitat perquè estic a la persona que estimo, tinc una filla meravellosa i la feina que faig m'agrada. Ara, clar, patint mil coses, clar, com tothom.
Clar. Ha canviat molt el perfil professional de Pep Torres els darrers anys? Perquè abans sempre et veia jo, mira, d'una capsa hi ha un forat i d'aquí surt i hi ha una màquina que...
Sí, bueno, sempre, jo soc director creatiu, inventor, o diguem que inventor és com un subconjunt de ser director creatiu o creatiu.
Sí.
I hi ha moments que he fet més invents, hi ha moments que he fet més màrqueting, hi ha moments que he fet llibres o una mica d'artista, també una mica de tot. I ara mateix la meva feina, més que inventar, és de... Bueno, treballo com a creatiu per una empresa a Londres, tot i que ara no hi vaig, però treballo remot, per una consultora a Londres.
Sí.
I amb la meva agència també faig diverses coses. Ara estic fent tele per streaming. No pensava que faria mai.
Perdó? Sí, no, he escoltat bé, sí, però és per refermar la resposta.
Sí.
Televisió per streaming, ara comença a estar de moda.
Sí, però tele, amb ràfegues i carteles, separadors, seccions i tot, i fet des de casa. M'he llançat a l'aventura per fer-ho per un client... I, bueno, sembla que està tenint bastant d'èxit. I amb anglès, a més.
Bueno, aquí sí que no puc igualar-te, perquè jo em vaig quedar al 8è DGB amb anglès. How are you? I am fine, thank you. Ja no sé més. Fem una televisió des de casa, una televisió casolana, que ara...
Sí.
Bueno, fora dels crítics que deien, no, la tele s'ha de fer a la televisió. Evidentment. I tot i que és un gènere que jo crec que, mica en mica, va desapareixent per donar pas a la televisió a la carta, i la televisió a la carta és un pas per obrir la televisió des de casa. Qui et proveix a tu fer amb un croma un programa tal qual fet a casa? Quina diferència hi ha entre fet a casa i fet a un estudi?
Sí, bueno, clar, però, llavors, la qualitat, òbviament, però sí. És que un programa de tele, diguem, que he fet servir el llenguatge sí. Tele. És aquesta forma de passar les seccions, de posar una ràfaga d'un plan amb un altre. Bueno, una mica fer servir aquest llenguatge, però, clar, fet bueno, amb certa gràcia, també, perquè el croma no és només un fons, sinó que m'integro dins del croma, faig recursos, bueno, que era molt xulo.
Tot tu sol?
Bueno, la meva parella. Estem aquí els dos. I aleshores, ella fa de realitzadora i diu, bueno, carinyo, t'ha tocat realitzar.
Sí.
Vai, tu posa d'aquí.
Sí.
Tira'm una rafa, posa'm un Chiron. I allà, això que és un Chiron, posa d'això. I ara ho fem els dos. I, bueno...
Això és el mític OBS?
Sí. Sí, va d'aquest... Sí, sí, amb aquests sistemes de streaming.
Funciona molt bé, eh?
I, bueno, sí. Ara, clar, t'has de treballar i has de tenir imaginació per pensar... Jo què sé, vull fer que passi un elefant pel plató. Hosti, com m'ho faig? Doncs, bueno... I així és, bueno, tot. I el plató, pues, fet també amb un set virtual, fotorealista, ja pensant els tiros de càmera perquè quedin perspectives, jo no em posaré jo, i, bueno... A veure, té miga. Però és xulo, eh?
I això ho podem veure, el públic, al poble? O és directament a una persona, a un grup, a un... és privat?
Doncs mira, el que faig perquè és la consultora, per Everest, a UK,
sí.
No? Perquè és una cosa interna i tot això. Ara bé, jo també, com que jo era conferenciant... Bueno,
sí, ets.
Sí, soc. El que passa és que totes les conferències s'han quedat aplaçades, perquè,
clar,
òbviament, els temes físics han quedat, bueno, el que era el maig, ara passa el octubre, ja veurem. Jo m'he reinventat, m'he fet un plató per mi, com a conferenciant,
ben fet,
amb un video wall i tot, i ara dono conferències, però des d'un plató, és a dir, algo que també molt poca gent fa. I vaig fer una pel Círculo Equestre, ja farà dues setmanes, de penjar d'internet, i una altra per una gent de Los Angeles, també de cine, i em van dir si la volia fer, i aquestes dues poden veure. Sí, ja passaré el link per Twitter així, perquè ho podem compartir. Està molt xul, està molt bé.
I a més a més, crec que la cosa no té res a veure, primer, amb una conferència presencial, que jo crec, Pep, animam una mica, crec que això tornarà. Més tard o més d'hora acabarà tornant, el mes de gener, febrer, març. Ens tornarem a veure i ens tornarem a brindar amb una cervesa, amb una copa de vi, i que les conferències presencials es podran fer.
Sí i no. És a dir, clar, el que és la presencialitat, això, a l'event, saps aquest típic event que venen 1.000 persones?
Sí.
És un escenari,
sí.
Doncs allà hi ha el coffee break i tots... Això costarà que torni a passar, perquè també ens hem acostumat ara mateix a teletreballar, a treballar en remot,
sí.
Fer moltes... organitzar temes en digital, clar, i de sobte te n'adones dels calés que et gastaves en hotels i viatges i tot, i el catering, i els roll-ups, i el no sé què...
Segona vegada que em poso dempeus durant l'entrevista i començo a aplaudir. Sí, perquè servidor, jo fa 30 anys que treballo a casa, preparo coses a casa, envio vídeos a productores, a possibles anunciants, i clar, hi ha gent que està descobrint ara el teletreball.
Mira, la presencialitat està sobrevalorada.
M'agrada la frase.
Tu has d'anar a aquesta oficina a posar el cul en una cadira i tirar-te 8 hores, i ara... Això està sobrevalorat. És cert que també tots els que estem ara teletreballant molt... No pares mai, és que treballes més que mai, no et connectes, menges fatal,
sí.
I clar, i et fa falta, clar, quan anaves a una oficina, entre que surts, camines, trobes la gent, ara pares i fas un cafè, ostres, tot és més esponjat, no?
Sí.
O sigui que et fa falta. Ara bé, jo crec que costarà molt de tornar a el que era abans, o sigui, el d'abans ja segur que no torna. I aquesta gent que té aquestes oficines immenses, 20 plantes... No sé quants treballadors ara deuen estar dient me la menjarem patates.
Sí.
Té tant sentit tot aquest totxo, no té tant sentit.
Clar, però també estaran dient, bueno, potser igual ha arribat el moment d'estalviar-me un munt de calés en tenir tota aquesta estructura que una bona part igual és de parador.
Bueno, és que de fet, clar, hauries de plantejar-te si val tant la pena gastar en totxo,
clar,
i no pagar més a la gent que treballa amb tu.
Clar.
I promocionar més el talent. I perquè és una altra cosa que seria motiu d'una altra conversa.
Sí.
Quan les empreses no aposten pel talent, sinó per, bueno, en fi...
Bueno, per la presència, per l'aparador, per dir, mira quines oficines tenim. Allà a la Torre Mafre, 3.000 metres, vistes al mar. Està molt bé.
Això
molt bé.
Al final no porta valor.
Està molt bé. Però si em deixes, poso com a titular de Twitter, la presencialitat està sobrevalorada.
Sí, totalment.
Sí.
Absolutament. Amb tot, eh?
Sí.
Perquè ara, clar, això que estic fent jo d'aquest programa tele per aquesta empresa,
sí,
clar, també estem fent... Ara estem fent un event digital. Hi ha un event que era d'assegurances, que ja me l'han tancat, que ho volen virtual, i els hi fem el mateix, un event virtual, bueno, perquè estem posant les piles en com fer-los, i de sobte hi ha moltes empreses que volen això, perquè diuen que no té sentit
gastar-se
un pollastre,
sí.
De calés i no sé què, i fins i tot, ja no ara mateix, no d'aquí al desembre o al gener, ja ho treuen. perquè no té sentit. I fins i tot et diria que un event presencial, és a dir, veure un tio en un escenari,
sí,
un PowerPoint, tot això que t'aporta, no sé, no sé què t'aporta, clar, si li poses una capa, un layer digital a sobre, i tu veus pues, aquest a l'escenari, però que està en un croma, i llavors es veus que a la pantalla passen moltes més coses, hi ha informació, sí, és una experiència. Jo crec que molts dels events presencials es convertiran en híbrids. I seran events on hi ha una capa normal, el carn i os, el tio a l'escenari, la fusta, i després una capa en digital, i la gent mira la pantalla, com els concerts, que veus el concert i mires la pantalla on passen més coses.
És veritat, eh? És veritat.
Clar.
Vas allà al Sant Jordi, vas a l'estadi de Montjuïc i acabes mirant a Mick Jagger la pantalla, perquè el Mick Jagger de veritat el veus molt petit i dius, bueno, ho veuré millor a una de les dues pantalles que ha posat l'Ajuntament.
Clar, de tant en tant el mires, perquè està allà, com un nino,
sí,
i t'agrada veure tota l'experiència completa, i això, tota aquesta capa digital és el que t'aporta. Per tant, jo, bueno, ara estic volcat en fer treballar en digital, amb tot, eh? Amb tot.
Ara no em diràs que eliminarem el Pep Torres inventor.
No.
No, eh? No, no, eh?
No, hi ha més coses físiques. Jo sóc molt d'inventar coses, sí, físiques tocables, i m'agrada molt, disfruto molt, però, bueno, que és que ho tinc claríssim, eh? Ho tinc claríssim que tot serà digital. Tot, tot, però tot.
Deixem parlar una mica del passat, Pep. De totes les coses que has arribat a inventar, digue'm la millor i, per no dir la pitjor, la menys bona.
Ostres, va. La millor entesa com la que més m'agrada a mi.
La que més t'agrada a tu, o, deixo una segona resposta, la que més oportunitats de futur veies i potser no va sortir.
Mira, el museu. El museu com a projecte, com a idea, que, ostres, jo pensava que això seria algo meravellós,
sí,
i me la vaig fotre.
De la Sagrada Família?
El Museu d'Idees i Invents de Barcelona.
Ah, vale. Sí. Aquí, vale.
La vaig muntar,
sí,
i, bueno, clar, també era un projecte privat que pagava la meva butxaca, com soc un idealista, ni subvencions ni res,
sí,
i, bueno, clar, un museu o tens ajuda pública o és complicat. I aleshores aquí em vaig estavellar econòmicament,
sí,
el projecte era meravellós, meravellós. I, de fet, ara està en format que ja veurem com el reconverteixo en digital.
Bueno, és que ha de ser, eh? Sí.
M'hauria encantat que durés més. Al final era insostenible econòmicament. És molt bonic, però molt difícil. Aquesta és la idea més bonica i que no ha acabat de sortir. I idees que, no sé, un invent, per exemple, que m'ha funcionat molt bé econòmicament,
sí,
i que és tonto, eh? És un drap de cuina amb un imant. Un drap de cuina que té un imant a la punta,
a veure.
I en comptes de penjar-lo, el tires contra la nevera i se queda enganxat. Saps? Un drap de cuina amb un imant, ja està.
Tercer aplaudiment de l'entrevista. Quina cosa més... És que és veritat, eh? O te'l poses a la cintura, com feia Manolo Orantes quan jugava a tenis, que es posava a la cintura aquella varita d'Espontex i anava jugant la raqueta, o sempre el deixes a un lloc diferent, a sobre de la cuina, a sobre del costat de l'aigua, vas al menjador i vas amb el drap, el deixes allà. És a dir, fas com allò de provar el dente, no? Llances l'espagueti amb una paret, però en aquest cas llances, que és un drap de cuina, contra la nevera. Paf!
Es queda enganxat, ja està. I sempre el tens allà. I sempre el tens allà, clar. Perquè, de fet, un drap de cuina amb el ganxito aquest, que si el ganxito...
No. Estàs dues hores per col·locar el ganxito.
Caient, res, fora. A la nevera i ja està. A més, és un drap, tu, llença-la. I amb aquest vaig vendre molts. De fet, vaig presentar-me en una fira d'invents a Anglaterra, a Londres. Va venir la BBC a entrevistar-me, bueno, a tothom, eh?
Tot. Sí, clar.
I em van agafar a mi per banda, i li vaig donar al presentador el drap. Hòstia, mira, va, té, te'l regalo, però a veure si el treu al programa.
Sí.
I el va treure al programa, perquè estava al Bed and Breakfast, després veient el programa, sí, treu el drap,
sí,
estava entrevistant una cantant famosa, no en diguis qui era, portava un traje metàl·lic, clar.
Oh!
Li van començar a tirar el drap, el traje aquest metàl·lic, bueno, ho va patar. De sobte, bueno, tothom em venia a la fira i això, i bueno, vaig vendre molts draps, molts d'aquests.
Encara estarà a la venda, entenc, o s'ha de buscar per internet, al teu web, o...
Vaig deixar de fer-lo amb aquelles coses típiques que deixes de fabricar,
sí,
la distribució, però, bueno,
sí,
plans de futur, tornar a fer el drap de cuina. Plans de futur, retiro ja.
Té un nom comercial d'allò de...
Deia en anglès, throw me.
Throw me.
Sí, aquest és el nom comercial.
Que bo.
Sí, sí.
Que bo. Mira, l'Estefania crec que ja ho està buscant, ja ho té per internet, ja l'ha trobat.
Ja l'ha trobat.
Mira, la gent jove, clar, Estefania té 32 anys i ja saps que el món ens costarà... Tu ets 50, Pep?
Sí, 50 i picker.
Bueno, benvingut.
Sí, 55.
Mira, jo també.
Sí.
Que ets del 64?
Sí, 65.
Jo faré 56...
Aquest any, no?
Aquest mes de juliol. I ja tinc, al final de la via, veig el número 60 dient... Hola, ei, aquí t'espero, eh?
Sí.
Soc el 60.
Hòstia, déu-n'hi-do, eh? Jo,
Però no tens la... Acompanya'm, a que no tens la sensació de tenir 55? Que el cap va molt més ràpid, en el meu cas, que les cames, i que les idees flueixen molt quan tenia, com quan tenies 30 o 40? Dic, eh? No ho sé.
A veure, ara... Jo em trobo... Clar, jo no tinc l'edat que tinc. És a dir, 55 jo no m'ho veig, clar. No, ho vegin des de fora, no? Però jo no veig en 55 ni molt menys. Veig en 40 i pico. No sé, tinc una mentalitat i una energia que no, en absolut. Allà veurem.
Saps què es nota? Amb la forma de parlar.
Ah, sí?
Sí. I tant. En la forma de comunicar. Que sembla que és més tècnic, però és així. Al final comuniquem tots. Què t'has de dir? Una persona que fa... que és speaker i que comunica coses que ell mateix... acabes de crear, continguts nous, es nota molt.
Sí.
Amb la convicció, amb el ritme, amb el to de veu...
Sí, bueno, també la seguretat.
Aquí.
Tens com una mica més de seguretat,
sí,
o d'autoconfiança, bueno, ja has passat per mil guerres, i ara que no et vinguin amb algunes coses.
Les motxilles, eh? Les motxilles que tenim als 50ers. Escolta, mira, això ja ho he fet, això ja està, mira, això ho farem així, així, així. I ja veus qui et ven a ajudar...
Sí.
Amb els 50 ja veus qui et ve a enganyar.
A veure què em pot treure.
Sí, 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 sí. Sí,
que
sí,
cada
sí.
any que passa pots engegar la merda més gent. O sigui, mira que pot ser gran. Clar, quan ja tens 80 engegues la merda a tothom.
Sí, 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 sí. I tu, quan tens 80 t'ho perdonen. Ah, la merda! Sí, sí, sí.
És gran.
Sí, sí.
És veritat que et dones més el gustito, eh?
Sí.
Pots ser gran.
Sí, sí, sí.
Hi ha més gent que diuen, hòstia, tu, ara que no em vinguin amb això, tu, fora.
Sí, sí.
Tot sigui dit, amb aquest confinament,
sí,
ho parlava amb la meva parella, en Consol, deia, mira,
sí.
Ostres, sembla que és com una màquina del temps, no? Que tot passa més ràpid, és a dir, que aquest virus, en realitat, el que havia de passar d'aquí a 10 anys està passant ara, la digitalització, tot això.
Sí.
Però també amb les relacions. El que s'havia d'anar a la merda se'n va molt més ràpid, el que s'havia de despatxar els despatxes.
Sí.
O sigui, tot ha anat, perquè m'he trobat, en aquests dos mesos, mare meva,
sí,
m'he trobat de tot, eh? Sí, sí, hem despatxat alguns, eh?
Bueno.
Fet de nous, també tot sigui vist.
Sí, clar, 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 clar. Sí, sí. Bueno, és aquest confinament que ens està donant, clar, tot el dia a casa, pràcticament tot el dia a casa, jo vaig fer aquest programa des de casa durant un mes, durant 5 setmanes.
Ostres.
I va haver... Sí, 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 sí. Feia un fals directe, feia de 7 a 8 gravat i ja està. Jo amb la meva tauleta digital, que bien que m'encuentro, que bé que es treballa a casa, amb sabatilles, sempre traje, o com a mínim texans i camisa. Pijama no. Però, clar, havia un moment que m'ofegava i la ràdio em va dir, Sergi, ja potser comencem a obrir, com que tu ets treballador essencial, em va fer molta il·lusió que em diguessin això.
Que bé.
Molta il·lusió.
Ets essencial, Sergi, ets
sí.
essencial. Eh?
Com a mínim essencial per anar amb metro. I mira, ja està. I a partir d'aquí, bueno, ja veus, clar, aquest estudi tan maco, que espero que vinguis la temporada vinent...
A veure si puc ser, i tant.
Home, és que si mantenim els 2 metres, jo crec que sí. Jo crec que sí.
Ah, en traje de neoprè, no? I...
Sí. Sí, però bueno, que també ens agrada, no? Aquest confinament ens ha donat a molts moltes idees, moltes propostes de dir, ostres, i si fem? I si... Eh? Clar, moltes hores a casa...
És que això ha tret també el millor i el pitjor de cadascú. Eh?
Sí.
Això ha tret és dolent, més dolent encara i més això. I el que és bo, això. I s'ha donat i s'ha ofert i clar, és el que dèiem, és una cosa que ha accelerat el que és natural a nivell professional, personal i de tot. I, bueno, jo ho veig així.
Em pots dir la teva agenda per avui? Què fa un inventor, un director creatiu, un dimecres a casa seva?
Doncs mira, aquest matí m'he aixecat a les 6.
Perdón?
M'he posat a les 6.
Ara no puc aplaudir.
Cada dia m'aixeco a les 6, més o menys, per treballar, perquè em donin les hores. Aleshores, a les 9 tenia una reunió per Skype. És que m'he obert el calendar davant, eh?
Sí.
A les 9 tenia una reunió per Skype, per un tema això de la que estem fent de la tele, per un tema tècnic.
Sí, sí, sí.
Entrevista amb tu. Ara, quan tanqui l'entrevista, tinc una reunió amb un client perquè li estem fent una web. Després em tinc que baixar al plató, el que tinc amb el croma,
sí,
a gravar el Next Coming i tot això per al programa que és de demà, de dijous.
Sí.
A la 1 gravo el CEO de l'empresa.
Ui.
Després tinc 2 conferències que fan a Las Vegas, 2 webinars també del tema aquest de digitalització. Déu-n'hi-do. Estic veient aquí més coses i després tinc que editar uns vídeos... i tinc que trucar també a Londres, dia complet.
Hi haurà temps per una migdiada, encara que sigui 10 minuts?
Que va.
No?
El que faig és... Jo m'aguanto les ganes,
sí,
això entre setmana, eh?
Sí.
Quan arribo al final, el moment màxim de plaer, màxim, és a les 9 així, al sofà,
sí,
la meva parella,
sí,
i posar alguna cosa de Netflix. És aquest moment de, així, al sofà, abraçats, i posar...
Sí.
Ara que ens hem totes les sèries, per això, clar, ara ja no ens queda cap sèrie per veure, Hem vist totes les boles i ara estem ja, diguem, restos de set.
Sí.
Què veiem ara?
Sí, sí, sí. Sí, sí. És curiós com ha canviat també, no només a partir d'aquest confinament, sinó des de fa igual 2-3 anys, el món de l'audiovisual, la televisió, que hi ha poques vegades, cada vegada diem menys canals de televisió i cada vegada parlem de més de plataformes. Me'n poso Netflix, sabent que Netflix pot fer una sèrie d'humor, una sèrie de terror, una sèrie eròtica, una pel·li especial, em poso Amazon, em poso Rakuten. Clar, com ha canviat i com des del futur i el present més immediat com ens anem acostumant a variar aquests continguts i fer-los des de casa?
És que clar, el que passa que tu vols consumir uns continguts i vols que s'adaptin a tu i no tu a ells. Això de la tele, sí. De a quina hora posen això...
Clar, això s'ha mort.
Parar, i ara la publi, és que això no té ni cap ni peus. Això no té ni cap ni peus.
Però fa 2 dies el tenia.
Sí, sí, perquè no li ha més remei. Perquè, clar, al final el futur entra com un tsunami i al final una vegada entren les tecnologies és que s'emporta tot pel davant. Perquè dius, com pot ser? La meva filla, per exemple, té 8. La meva filla no li posis la tele, la meva filla agafa l'iPad.
Sí, sí.
I, clar, vol veure una cosa i ho veu. I, bueno, i de fet, quan era petita s'anava cap a la tele a tocar, la sí. Tele amb els dits, no, la tele no, i entenc, però per què aquesta no? I aquest sí, bueno, perquè això és una tele, i això és una tableta, es pot tocar.
Sí, sí.
I ja vol veure algú i no li diguis, bueno, doncs pues Peppa Pig, doncs mira, a les 12:30 a tal cadena.
Sí, sí, sí.
I són les 12, m'han dit que és per 1:30, que sí. Va a YouTube, doncs doncs sí, ja està. Doncs sí, això sí. Ho ha canviat tot.
Sí, sí, aquella imatge de la família a les 10 de la nit aplegada al sofà veient Médico de Família, veient jo què sé, Operación Triunfo, és que ha canviat i és comú a casa teva i també et dic a casa meva amb tres floripondios de 13, 16 nenes i 21 nen, clar, sí, sí, ostres, són moltes boques, eh? I les boques mengen molt, ja t'ho dic ara. Clar, lo normal, ja no sé si per desgràcia, que és que a les 10:30 de la nit estiguin aquestes 4 personetes, bé, jo sóc una personeta també, veient cadascú amb el seu iPad,
clar,
un contingut diferent.
És que abans hi havia aquest concepte del... diguem, del mando distància, que qui tenia el mando tenia el comandat.
Sí, el poder.
No? Ostres, tenies el poder, el tenies agafat allà i no canviaves la cadena i era...
Sí, sí,
fins
sí.
I tot n'hi havia un invent, que era un mando distància, un...
Sí, sí, sí.
Dos comandaments, un per cadascú,
sí, sí,
que
sí.
Funcionaven 10 minuts alternativament.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Cadascú tenia un i quan un li tocava l'altre, doncs podia canviar la cadena per compartir el comandament.
Sí, sí, sí. En fi, Pep Torres, ha estat un plaer parlar amb tu. Dialogar, reflexionar sobre el present i el futur i la teva capacitat de treball i sobretot d'enginy, de crear coses. T'agraeixo molt aquesta presència, aquest espai i des de peptorres.es et seguirem i també et seguirem potser no, segur, a les xarxes socials per veure aquell punt de curiositat que tenim tots. Què està fent aquest? Què està fent? Què està
fent ara? Està fent.
Sí, 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 sí. Records a la Consol, que és una gran parella, no dubto, i és una gran productora, perquè m'ha guiat permanentment a través dels mails. Sergi, truca aquest telèfon, que no és un fix, és un mòbil, i a més s'escolta perfecte.
És la jefa, és la jefa.
Sí, sí, que bé, que bé. A gaudir de la felicitat. Pep Torres, gràcies, bon dia.
A tu, moltes gràcies. Fins ara.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria.
Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes, diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com.
Vols seguir amb el teu ritme habitual, tot i que el desgast articular faci el seu curs? Dolocare Flex et pot ajudar de manera natural a seguir amb el teu ritme. Prova ara Dolocare Flex, la nova cúrcuma biooptimitzada científicament provada que t'ajudarà en el manteniment i la flexibilitat de les teves articulacions. Trobaràs Dolocare Flex a les farmàcies i al web mypharmacare.com, on podràs beneficiar-te de diferents promocions.
Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, the clinking, clanking sound.
Ara mateix sentim la sintonia de Money Money, com sempre, cada 15 dies als dijous, i això significa que tenim la secció d'Economia per Tots, que la fa el nostre company Jordi Mabres. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Estefania.
Encantat. Com estàs?
Vosaltres un altre cop.
Què tal estàs?
Pues molt bé, la veritat, molt bé. Un dijous més, amb el privilegi de poder estar amb antena i poder portar gent que crec que són interessants i que ens poden explicar coses que són molt, molt, molt curioses.
Doncs sí, Jordi, sempre ens portes gent molt interessant i avui aquí tens.
Sí, sí. Avui tenim Jordi Pardo. Hola, bon dia.
Bon dia.
Sí, Jordi, Jordi, continua, sí, sí.
Ah, perdona. Dic que avui tenim en Jordi Pardo amb nosaltres, que espero que ja el tinguem a antena. Estàs aquí, Jordi?
Sí, bon dia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs, Estefania, com et deia, avui tenim el senyor Pardo, que és llicenciat en Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, màster d'Administració Pública per ESADE, on també ha cursat diversos cursos i especialitzacions. És una persona que des dels seus inicis sempre ha estat vinculat al món de la cultura, des de la perspectiva més àmplia, tant des del sector públic com el privat i empresarial. I alguns dels seus destins han estat passar per temes culturals a l'Ajuntament de Granollers, el de Barcelona, Gavà, Empúries, o fins i tot amb el CCCB, i ha col·laborat en projectes tant de l'UNESCO com de la Comunitat Europea. A més d'algunes empreses, n'ha estat el fundador i el creador. És una persona que ha treballat amb immensitat de projectes culturals, tant a Catalunya com a resta del món i a nivell internacional, i és vicepresident del Cercle de Cultura, que és una institució que compta amb el suport del Cercle d'Economia. I en Jordi Pardo, des del 2013, és el director general de la Fundació Pau Casals, que és de qui volem que ens parli avui. Molt benvingut, Jordi.
Bon dia.
Senyor Pardo, molt bon dia. Què tal? Com està?
Molt bé.
Deixa'm el tutegi, sisplau.
Oh, i tant.
Sí? Vale. Perquè, mira, a mi m'agradaria, si vostè em deixa, fer una petita reflexió d'una coseta que m'ha passat aquest matí.
Sí.
I a veure què pensa, vale? Perquè, mira, jo aquest matí, com vostè és el director de la Fundació Pau Clarís,
sí, bon.
M'he posat...
Casals.
Casals, perdó. Oi, disculpi. M'he posat el discurs que el senyor Casals va donar el 1971, el 24 d'octubre, quan li van donar la medalla de la Pau a la ONU. I mentre l'estava escoltant, estava pensant jo, per exemple, no soc 50, jo tinc 33 anys, i estava pensant, feia molt de temps que jo no escoltava a un home parlar amb tant de respecte, amb tanta passió sobre la cultura del seu poble. I jo pensava, ara mateix, si jo miro els referents que tenim, em costa trobar que algú parli amb aquest amor a la cultura, al poble, a les tradicions. Llavors, no sé si és perquè potser la velocitat i l'evolució del cada dia ens costa mantenir aquesta cultura i la modernitat i tot passa per damunt. No sé si m'he explicat bé.
Perfectament.
Si m'entén.
Sí, sí, no, ens parlem de tu, no, deies?
Digue'm?
Deies de parlar-nos de tu.
Sí.
Doncs, sí, sí, és perfectament el que has dit, sí, sí.
És que m'ha sorprès bastant, perquè dic, bueno, jo ara sí penso en tenir un referent de la cultura, em costa trobar-ho avui en dia.
És que Casals és un
home
excepcional perquè uneix dues dimensions extraordinàries. Ell va triomfar com a músic, va destacar com a intèrpret de cello. El cello abans de Casals era una cosa diferent al que va ser-ho amb Casals, i per això el seu triomf i reconeixement internacional. Però, a més, músic total, perquè va ser un director d'orquestra molt important. Justament aquest 2020 hem celebrat el centenari de l'orquestra que va fundar, pagar i organitzar ell mateix a Barcelona quan va deixar de viure a Nova York. Però, a més, també, a part d'aquest reconeixement com a director, i que consti que abans de dirigir l'orquestra a Barcelona havia dirigit el Metropolitan de Nova York o a Viena, a molts llocs, o sigui, ja era un director, el que passa que la seva fama li venia per el seu virtuosisme de la interpretació del cello. Però, a més de ser un cellista excepcional, reconegut a tot el món i un magnífic director, va ser un compositor molt interessant, menys conegut, però amb una obra molt interessant. Però aquesta faceta, que és la musical, s'hi uneix una altra. Ell no era un pensador, però en canvi va tenir una actitud de coherència vital extraordinària al llarg de tota la seva vida. Ell creia que la música, la cultura, eren vehicles d'emancipació social. Creia que la música expressava el bo i millor de cada ésser humà. I justament la música, com a la millor representació de la capacitat de deixar que parlés l'ànima i els bons sentiments, era el que estava a l'altre extrem del que representava la guerra. Ell, quan ve a viure a Barcelona el 1919, havia viscut, diguem-ne, a part que va néixer en l'època de les guerres carlines, diguem-ne, el 1876, va viure la Primera Guerra Mundial i això el va afectar moltíssim. Llavors, malauradament, va viure el que va passar a Espanya amb el cop d'estat feixista i la guerra civil espanyola i la dictadura, es va exilar i li va tocar viure, a més, la Segona Guerra Mundial. Per tant, era un home, un defensor de la pau extraordinari. Ell no creia en les fronteres, imaginava una humanitat unida, més solidària, i creia que la cultura, i aquí dins hi ha la música, era un vehicle d'emancipació social. Per això, quan va venir aquí, a part de muntar una orquestra, es va posar com a objectiu que la música arribés als els treballadors de les fàbriques, a la gent més humil, a la gent que treballava al port, als camperols, és a dir, i per això va promoure l'Associació Obrera de Concerts. O sigui, Casals, a part de ser un artista reconegut a tot el món, no és perquè ho diguem els catalans, però si aneu a Nacions Unides, en el hall principal només hi han dues estàtues, i una és un bust de Casals. O al centre de Tòquio, Japó, Arata Isosaki va construir un Pablo Casals Hall. O si aneu a Brussel·les, als festivals de la reina Elisabet, o a Kronberg, Alemanya, o a Marlborough, als Estats Units, Casals és un músic que és viu, és recordat, és admirat, però a més amb aquesta doble dimensió, que és el que va provocar que UTAN, el 24 d'octubre, Dia de Nacions Unides, de 1971, li el sorprengués amb el regal, amb la imposició d'aquesta medalla de la pau, que va ser la primera que Nacions Unides va donar. I acabo dient, bé, però és que era la tercera vegada que anava a Nacions Unides. Ell, sobretot des del seu exili a Puerto Rico, estava molt preocupat per la possibilitat d'un altre conflicte mundial com el que havia acabat el 1945. La Guerra Freda, l'amenaça nuclear, va fer que, diguem-ne, ell fes de la pau a tot el món un objectiu vital pel que va lluitar fins als darrers dies de la seva vida.
Des de l'Ego, el que està clar és que en Pau Casals va ser i és un dels catalans universals més reconeguts. Va demostrar que era una persona carregada de seny, humana, humanista, i amant de la llibertat i de la pau. I realment és un referent en tots els punts, no? Jo, per cert, Jordi, des de petit, que sempre he tingut un enorme respecte per ell, a casa, el pare, persona humil, no gens amant en general de la música global, però el Pau Casals doncs, sempre va ser present a casa, fins i tot el pare, quan estava prohibit, va aconseguir comprar un disc al Pessebre de l'any 74, de Discofon, i encara corre per casa. Vull dir que és una persona que sempre... Sí, i a més, si el públic que ens escolta, els nostres oients, entren a la vostra web de la Fundació Pau Casals, jo recomano fermament a tothom que entri a la biografia, perquè és, amb tot respecte, és per babejar. És a dir, el que va arribar a fer aquest home és que fa posar els pèls de punta i tindrà orgull de cultura, d'humanitat, perquè va ser brutal tot el que ha fet el Pau Casals, no?
Sí, i per això, des de la Fundació, estem...
Per això vull dir-te que la Fundació té que ser, vamos, o deu ser, la que d'alguna manera vol que tot això doncs, se sàpiga, no?
Sí, exactament, perquè aquest és un desig de Casals, diguem-ne, la Fundació la va crear Pau Casals i Marta Casals, la seva esposa, vídua de Casals, que és viva, viu a DuPont Circle, a Washington, molt a prop del John Fitzgerald Kennedy Center for Performing Arts, a un quilòmetre escàs de la Casa Blanca, i segueix el funcionament de la Fundació, està en contacte, tant en tant, excepte ara que tenim pandèmia, ve a Barcelona, i justament això és el que ens esperona. És a dir, sobretot que les noves generacions, que les joves generacions, sàpiguen quatre coses de forma elemental sobre aquest personatge que, a part de ser un home de la cultura compromès amb els valors, va ser un humanista que el diferencia d'altres grans noms de la cultura catalana per aquesta doble dimensió. Deixeu-me dir només que quan per tercera vegada, i per cert és molt interessant també el discurs de Casals, que molt poca gent coneix, tot i que està penjat a la pàgina de Nacions Unides, el discurs de la primera vegada que va anar a Nacions Unides, el 1958, un discurs de 6 minuts, és extraordinari. Bé, quan per tercera vegada va a Nacions Unides, el 24 d'octubre de l'any 71, hi va a què? Va anar a estrenar l'himne de la pau que UTAN, el secretari general, li va encarregar. I va interpretar un programa divers, perquè l'himne és relativament breu, i, evidentment, van estrenar l'himne. I després el van sorprendre regalant-li aquesta medalla. Ell no ho sabia, va ser una sorpresa. I aquelles paraules li surten del cor. perquè és un discurs absolutament improvisat en el que ell se sent orgullós per rebre aquest reconeixement i pel fet de constatar, i això és el que tots veiem quan veiem les imatges i sentim les seves paraules, que mai va deixar d'oblidar-se que ell era un noi del Vendrell i que havia nascut a Catalunya. Va ser un catalanista absolutament convençut, ambaixador, diguem-ne, de la cultura catalana arreu del món.
Mm-hmm. Sí, a la Fundació, que, com has dit, va ser creada per en Pau Casals i la seva dona, l'any que ve farà 50 anys, si no m'equivoco, de la seva creació. I suposo que, tot i la pandèmia, deureu tindre ja preparats o estareu preparant doncs, algun seguit d'actes perquè 50 anys d'una fundació com aquesta, del personatge que hi ha al darrere, doncs hi toca, no? Hi toca fer alguna
cosa. Sí, bé, no. A més, enguany, el 2020, l'any passat, celebràvem el centenari de l'Orquestra Pau Casals. I aprofito per dir que Catalunya, evidentment, és molt popular, és un nom que, diguem-ne, encara hi ha gent que recorda els seus avis o besavis o els seus pares que parlaven de Casals, perquè ell es va implicar ajudant els refugiats republicans espanyols que estaven als camps de concentració al sud de França, o durant la Guerra Civil ajudant els damnificats dels bombardejos, o molt abans, doncs, impulsant aquesta associació obrera de concerts i fent arribar la música a tothom, perquè ell creia que era la manera de fer feliç i de generar dignitat. Però bé, al marge d'això, d'aquest centenari de l'orquestra, enguany farà 50 anys, el 2021, d'aquest discurs, i evidentment, com molt bé dieu, el 2022 farà 50 anys de la creació de la Fundació. Què millor per celebrar-ho justament que el que estem intentant. Mireu, el Museu Pau Casals va ser reinaugurat com a museu amb una carta de serveis i una presentació que la veritat és que ha anat molt bé, ara farà 20 anys. Doncs bé, si tot va bé, estem treballant perquè a l'octubre d'aquest any 2021 puguem reinaugurar el museu. Això vol dir que el museu es manté obert perquè hi ha una exposició sobre el centenari de l'orquestra que es podrà visitar qualsevol dia amb l'horari d'obertura fins a l'octubre, però l'edifici històric el sotmetem a una intervenció de conservació, diguem-ne, de millora d'infraestructures i d'actualització museogràfica. Per tant, què millor que poder comptar, esperem, amb la visita de Marta Casals reinaugurant aquest octubre aquesta casa que Català va dir que volia que sigués un vincle viu amb els valors, i amb la, no amb el seu llegat, sinó justament amb el compromís que ha de ser viu i compartit de la música amb les persones. Per tant, efectivament, a partir de l'octubre d'aquest any 2021, la idea és recordar i donar una empenta a la difusió d'aquest llegat extraordinari. I una de les fites importants és fer que aquest museu, que és un dels 10 millors museus d'Europa dedicats a un músic, i això no són paraules exagerades, això és així, sigui més conegut pels catalans. Hem incrementat visites de forma substantiva en els darrers anys, però molta gent sap quatre coses de Casals, no es tracta de saber-ne moltes més, però sí, diguem-ne, d'aprofitar que tenim a casa nostra la casa que ell va voler que sigués un espai que permetés aquesta passejada per la dimensió musical i humanística del seu compromís, no?
Què ens diu, Estefania?
Jordi, una pregunta, perquè estava jo pensant. Aquests valors, no?, tant de pau, de justícia, com de llibertat, com també de transformació social que a través també de la Fundació voleu portar a la societat, penso, i no sé si estic encertat o no, que a vegades a les escoles estem perdent donar aquesta cultura musical i a través d'aquesta cultura musical donar tots aquests valors i ensenyar.
Sí, bé, això és una qüestió que ens preocupa, però la realitat és que hi ha altres països de la Unió Europea on els ensenyaments artístics formen part de les expressions bàsiques de caràcter obligatori que tenen els escolars. Malauradament, això ja no és així a Catalunya. Creiem que l'expressió escrita del llenguatge oral, del dibuix i una mínima expressió artística hauria de formar part d'allò que un nen i una nena hauria de saber, perquè això el connecta amb una dimensió i construeix dignitat. Però hi ha una qüestió que voldríem millorar, i això ho dic en positiu, perquè és feina a fer, no és cap retret, però en el currículum escolar obligatori de Catalunya Casals no hi apareix. I creiem que quatre coses sí que estaria bé que apareguessin, com a França, doncs, Berlioz apareix i, en canvi, aquí no. Els currícula escolars han tendit molt a prioritzar allò que s'ha de saber per aprovar i creiem que la formació humanística és important i, dins d'aquest àmbit de coneixement humanístic, conèixer el país, entendre els seus noms, la seva dimensió cultural, hauria de formar part, amb una mica més d'intensitat, d'allò que els nens i nenes hi aprenen. Si no, d'aquí poc temps, com abans Estefania esmentaves, doncs de Casals en sabrem molt menys. I serà una placa més en un d'aquests 400 municipis que té un carrer o una plaça dedicada a Pau Casals o el nom d'un equipament, una biblioteca, una escola, però el que hi ha al darrere d'aquest nom, que no per ser una cosa que va passar, no, per esperonar-nos, per inspirar-nos i per veure que, diguem-ne, Casals va ser d'una modernitat extraordinària que fan que siguin vius els valors que ell va defensar, de l'excel·lència musical, de la música com a element de transformació i, per descomptat, de compromís amb les persones. No?
Ens hem oblidat una mica, potser, de la riquesa cultural que tenim.
Sí, jo crec que sí, és una paradoxa, perquè bueno, hi ha molts factors, la societat canvia, els hàbits també, ara potser està més de moda i genera tendència doncs, allò que és mediàtic, que és més instantani, però això és perdre l'oportunitat de divertir-se, d'aprendre, de saber en quin univers vivim i a quin món som i a quin planeta vivim si no coneixem l'entorn. I l'entorn és tot el planeta, però comença també per allò que tenim més a prop de casa. I a Catalunya tenim la sort de tenir una densitat de recursos culturals extraordinaris i noms tan potents com Casals. Per tant, jo diria que almenys una vegada a la vida la gent que vivim aquí hauríem d'aprofitar i veure aquest museu, que és una casa que permet una passejada per la seva biografia, el seu llegat, i gaudir i compartir per un moment, i això explicar-ho als nostres fills, als nostres amics, i diguem-ne, compartir aquests valors que tenen a veure no amb el passat, insisteixo, sinó amb la creativitat. No? Jo crec que sí, que l'accés als museus, al patrimoni, a la cultura popular, amb la mateixa música, bueno, estem en una etapa, potser a diferència de fa 100 anys, en el noucentisme, en el que la idea de prestigi està menys vinculada a la cultura. Jo crec que hi ha una certa banalització, hi ha gent fantàstica, hi ha creadors, artistes fantàstics, estan fent coses molt importants, però en termes majoritaris s'accedeix més a la cultura, s'escolta més música que mai, però el que no està tan clar és si el que hi ha al darrere d'aquesta cultura, d'aquest mainstream, és negoci, és, diguem-ne, entreteniment o alguna cosa que tingui una mica més de valor i profunditat, de l'estil que sigui, no parlo només de música clàssica.
Jordi, una cosa, quasi que per acabar, perquè malauradament saps que el tema de la ràdio, doncs el temps vola. Una cosa, com que estem economia per tots, i també ens agrada parlar de coses d'economia, després de glosar a la persona que hem xerrat, que és realment excepcional, va ser excepcional, per mantindre el museu i una fundació i tot això, doncs, evidentment, fan falta molts diners. I hi ha una cosa que, com que també estàs al Cercle de Cultura, m'agradaria que ens fessis 5 cèntims, però malauradament breu. La llei actual de mecenatge que té en aquest moment a Espanya, tu creus que és la que toca? És a dir, no caldria ja fer una reforma en ferm que potenciés que la gent i les empreses especialment poguessin utilitzar la seva responsabilitat social corporativa d'alguna manera que tingués algun benefici i que potenciés realment el mecenatge?
Efectivament, i molt breument ho diré per què. Primera, perquè a diferència de fa 30 anys ara tenim les dades. La cultura no és una despesa, és una inversió. La cultura suposa l'1,2% de la despesa pública de tot l'Estat, de totes les administracions sumades de l'Estat, és a dir, les autonomies, l'administració local i la pròpia administració de l'Estat, però en canvi genera un impacte directe en el PIB d'un 3,4. Però a part d'això genera competitivitat, atractiu, i malauradament l'estímul a les persones individuals, persones físiques, o els mecenes, o les empreses, petites o grans, podria ser molt, molt, molt més. Penseu que estem entre un 30 i un 35% de benefici fiscal, quan a França estan en un 60%. Evidentment, als Estats Units és un altre escenari, no? Però, evidentment, una llei de disposar d'una llei que no tenim de mecenatge, patrocini i participació social és una prioritat absoluta.
Jordi Pardo, no sé si està escoltant de fons el cant dels ocells.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per estar-hi avui amb nosaltres. Ens acomiadem i espero poder parlar amb vostè.
Moltes gràcies.
Un altre cop.
Us esperem al Museu Pau Casals, sobretot a partir de la inauguració a l'octubre.
Gràcies, Jordi. Fins aviat.
La teva amabilitat.
Jordi Mabres.
Hola, bon dia.
Ho deixem aquí. Escoltant aquesta magnífica cançó. Moltíssimes gràcies, Jordi. I a vostès, demà, més i millor amb el Guateque musical. Fins demà.